10 i 11 minuts, el primer dels debats ahir en el ple municipal celebrat a l'Ajuntament de Sitges, el de les modificacions del reglament orgànic municipal, com han pogut copsar per una banda el debat amb el representant del Partit dels Socialistes sobre l'eliminació de, en el ROM també, de l'estructura professionalitzada, per dir-ho així, que en el seu dia es va posar en marxa l'Ajuntament, i en el cas de la CUP, aquesta insistència en què el ROM també expliciti d'una forma molt, molt més àmplia el que ha de ser la possibilitat que la ciutadania es manifesti d'una manera també molt oberta en processos de participació ciutadana. Al final, la votació, Joan?
Al final, la votació, doncs, només va comptar amb els vots favorables dels grups que donen suport al govern, l'abstenció del PSC i... Ah, perdó, el vot contrari del PSC i l'abstenció de la CUP i de la nova regidora del PSC,
de Núria Garcia.
De Núria Garcia, que entenem que no va explicar el vot, però entenem que es va abstendre perquè no s'havia tampoc pronunciat
en el ple anterior. En l'inici del debat sobre el ROM.
No va haver cap explicació de vot, però entenem que la seva abstenció va ser motivada per aquest fet.
D'acord.
A continuació, aprovació, el següent dels punts era l'aprovació de la ratificació de l'acord de Junta de Govern en relació a l'assumpció de les despeses derivades de la defensa jurídica de dos antics regidors. No va haver cap debat al voltant d'aquest punt, simplement es va aprovar amb l'abstenció de la CUP, però doncs matisem que es tracta de la defensa jurídica de l'exalcalde Jordi Baiget i de la regidora Carmen Prat en relació a la denúncia presentada per un grup d'industrials davant dels quals l'empresa Sitges Referents té un deute per la construcció d'aquest centre. Aquests industrials han presentat una denúncia en contra dels gestors de Sitges Referents, que són, bàsicament, per una banda, l'Ajuntament, representat en aquest cas per Jordi Baiget i Carmen Prat, i per altra banda, l'antiga empresa Proinosa, que ara té un altre nom, amb els seus també gestors d'aleshores. Aleshores, l'Ajuntament el que fa en aquests casos, quan hi ha una denúncia que afecta regidors en exercici del seu càrrec, assumeix d'entrada la defensa jurídica. Però sí, això sí, en el mateix dictamen ho indica, si la sentència finalment fos condemnatòria, els regidors haurien de fer-se càrrec doncs de la indemnització o del que toqués
del cost d'aquest procés també,
Exacte, i del cost de la defensa jurídica, que de moment, mentre no hi hagi una sentència ferma condemnatòria, assumirà l'Ajuntament només en el cas dels dos regidors.
D'acord, us diem tot això perquè en el ple municipal no es va fer cap mena de referència a un nom ni cap de Jordi Baiget ni de Carmen Prat. Ho hem llegit en el dictamen previ, òbviament, al debat en el ple municipal, i per això ho apuntem. Ja us dèiem que sabíem el nom de les dues persones, però que ens estàvem de dir-ho, no fos cas que en el ple municipal, diguem-ne, que s'explicités així d'una forma oberta. No es va fer, però aquestes dues persones, aquests dos exregidors, són, per una banda, Jordi Baiget i, per una altra, Carmen Prat, que s'enfronten a aquesta denúncia que han fet uns industrials que en el seu dia varen participar de les obres de construcció del Sitges Referents, hem de suposar que sobretot de les d'adaptació del Sitges Referents per a dependències municipals. Veurem com segueix tot plegat. L'Ajuntament assumeix el cost d'aquesta defensa. Si el resultat és favorable a les persones demandades, no passa res. Si el resultat és desfavorable i Jordi Baiget i Carmen Prat han d'assumir una denúncia, una sentència judicial condemnatòria per a ells, hauran de pagar no només el que correspon a la sentència judicial, sinó també el cost de tot aquest procediment que haurà pagat l'Ajuntament.
Correcte. Continuem amb l'aprovació del Pla de Millores del Servei de Transport Públic del municipi de Sitges 2011-2014. El regidor Francisco Castillo el va explicar. El resumim ràpidament: la instal·lació de panels de tipus LED, dos panels, 15 noves marquesines i 15 nous pals de parada, mantenir la línia de reforç de les escoles de la zona de la Plana i de Campell, mantenir en funcionament els 3 autobusos híbrids, executar les obres per millorar l'accessibilitat a les parades de bus urbà, o renovar i millorar la senyalització tant vertical com horitzontal, a més de fomentar l'ús del bus urbà entre la gent gran. Són algunes d'aquestes mesures incloses en el Pla de Millores del Servei de Transport Públic que es va aprovar en el ple d'ahir. També es va aprovar la renovació de la Comissió d'Estudi per l'ordenança de videovigilància, circulació de vianants i de vehicles i d'accessos a la zona de vianants. L'apartat de cultura, el ple portava dos comptes justificatius. Per una banda, un de l'associació Concertante per al 2011, un altre de Joventuts Musicals de Sitges també per al 2011. Es van aturar una mica els regidors en l'aprovació de l'adhesió de l'Ajuntament a la declaració del Dia d'Europa 2012 proposada pel Consell Català del Moviment Europeu, i es van aturar perquè la CUP es va mostrar contrària en aquesta adhesió, entenent que el model d'Europa que s'està fomentant des de les institucions europees és un model que respon als interessos del capital i no al de les persones. I a partir d'aquí, doncs, hi va haver un debat en el qual hi van participar tots els grups, en què Pep Moliner, en nom dels grups de l'equip de govern, defensava que l'interès és donar suport en aquesta moció, en aquesta adhesió al Dia d'Europa, el 9 de maig, que és el Dia d'Europa, i els principis fundacionals de la Unió de Robert Schuman, proposada pel Consell Català del Moviment Europeu. Precisament el vicepresident d'aquesta entitat és un sitgetà, Joaquim Millán. I per altra banda, doncs, la postura contrària, doncs, pels motius esmentats per Òscar Ortiz. La CUP, per tant, en conseqüència, va acabar votant en contra. I ara el següent dels punts que escoltarem és l'aprovació inicial del retorn a la Generalitat de les competències administratives d'inspecció i sanció d'establiments oberts al públic, els espectacles públics i les activitats recreatives autoritzades per l'Ajuntament de Sitges. Explicava la regidora d'Urbanisme, Elena Redondo, que aquesta és una competència originària de la Generalitat i que actualment l'Ajuntament no té capacitat per assumir aquesta tasca d'inspecció i control. A més, l'equip de govern, quan va prendre possessió l'any passat, es va trobar amb 12 queixes presentades al síndic de Greuges al voltant d'aquesta de deficiències d'aquesta tasca inspectora. I per tant entén la regidora que la Generalitat permetrà, doncs, solventar aquestes mancances per la manca d'assumpció, la manca de possibilitats de l'Ajuntament per exercir aquesta tasca. Òscar Ortiz va titllar aquest retorn a la Generalitat de la competència inspectora d'un exercici d'irresponsabilitat del govern, entesa irresponsabilitat com deixar la seva responsabilitat al voltant d'aquesta tasca inspectora. Es va preguntar a Òscar Ortiz que com és que, si el govern diu que la plantilla està sobredimensionada, la mateixa plantilla no pot assumir aquestes funcions. I va apuntar en la mateixa línia que després oferia el PSC, que es podrien aconseguir 200.000 euros l'any només per exercir correctament aquesta tasca inspectora. Marc Hero, del grup municipal socialista, va dir que aquesta és una competència important per un municipi turístic, malgrat que no és obligatòria per llei. Va dir que el 90% dels municipis que poden assumir aquesta tasca inspectora l'assumeixen, i per tant, doncs, no entén el grup municipal socialista aquest retorn a la Generalitat d'aquesta competència. Fins i tot va apuntar que deuen haver altres motivacions, com per exemple no haver d'exercir una competència incòmoda que pugui generar conflicte entre els administrats. Va dir també Marquero que els ingressos previstos cobreixen sobradament el cost d'aquest servei, per tant, doncs, que l'Ajuntament no es podia tancar amb motivacions econòmiques a l'hora de tancar aquest servei. La resposta de la regidora Elena Redondo va ser que per mantenir les competències caldria incorporar nou personal i que els últims anys no s'ha arribat a ingressar més de 20.000 euros per aquesta tasca inspectora, quan mantenir el servei, segons va dir la regidora, costa 50.000 euros l'any. Per tant, doncs, en aquest cas entén Elena Redondo que es tracta d'un servei deficitari.
Aquests 20.000 euros, entendríem, Joan, que serien els que podrien correspondre a multes que haurien de pagar propietaris d'establiments que no els tenen en normativa, o que en el seu dia la inspecció va poder constatar que hi havia elements que no estaven dins la normativa.
Correcte. Aquí la discrepància, per entendre'ns, entre el govern i l'oposició és que, segons el govern, mantenir el servei, la tasca inspectora és més car que les sancions que se'n deriven d'aquesta tasca inspectora.
És a dir, que els ingressos que se'n poden treure de les sancions.
I l'oposició entén que si es fa correctament aquesta tasca inspectora, els ingressos d'aquestes sancions
se'n poden treure bastants diners.
Compensaran el cost del servei.
D'acord.
La discrepància bàsica del debat entre la CUP i el grup municipal socialista i el govern era aquest.
No entraria en el debat d'Oplay, però hem de suposar, o almenys el sentit comú diria, que encara que la tasca inspectora la faci ara la Generalitat, els diners de la sanció...
El que vam entendre era que no, clar. Clar. És a dir que...
És a dir, la Generalitat recaptaria l'import de la suposada multa o sanció que es pugui... D'acord. Qualsevol cas quan...
La discrepància era aquesta.
D'acord.
Perquè si no, clar, llavors seria més fàcil que la Generalitat
i els diners ja vindran cap a nosaltres, no?
A partir d'aquí, doncs, com dèiem, va haver aquestes discrepàncies, fins i tot es va apuntar el número de policies que... Ara ho sentiran tot, que hi ha la plantilla de la policia local, però va dir Miquel Forns que, per exemple, per portar correctament una tasca inspectora necessiten 10 policies, però clar, no val dir que la plantilla de policies és de 80 o de 72, al final van dir que eren de 72 persones, perquè aquests treballadors ja tenen unes tasques específiques i, per tant, destinar 10 d'aquests policies només a les tasques inspectores, doncs seria també un problema d'organització.
Ui, ja afegiria més preguntes aquí, perquè és la policia la que fa aquesta tasca inspectora?
La policia porta a terme una part d'aquesta tasca inspectora, evidentment amb la coordinació amb altres tècnics de l'Ajuntament.
D'acord, però... més que res perquè qui pugui pensar, esclar, si ara aquesta tasca inspectora la portarà la Generalitat, no sabem si...
Mossos
d'Esquadra són els que vetllaran per... Vaja, d'acord.
És el que sentiran ara en aquest debat, també. Són aspectes molt tècnics, però dels quals se'n deriven doncs, ingressos, possibles pèrdues d'ingressos i organització en si de la mateixa
institució. D'acord, és a dir, com ens comentava Joan, el debat està en si l'Ajuntament decidint això està renunciant a una hipotètica quantitat d'ingressos important, entenc, donada la nostra categoria de població turística, molts establiments que poden ser motiu d'inspecció i de posterior sanció.
I a partir d'aquí, doncs, l'oposició entén que no s'estava portant correctament aquesta tasca inspectora i, per tant, doncs, no s'estaven generant tots els ingressos que es poden generar amb aquesta tasca inspectora, i el govern entén que l'estructura per portar correctament aquesta tasca inspectora és massa gran pel que actualment pot assumir l'Ajuntament. Escoltem, per tant, les paraules que comença amb la explicació del punt per la regidora Elena Redondo.
Per què hem de retornar aquesta competència d'inspecció i control de les activitats recreatives a la Generalitat? Bé, en primer lloc, nosaltres entenem que aquesta, bueno, és una competència originària de la Generalitat que en el seu dia, doncs, voluntàriament l'Ajuntament de Sitges va decidir assumir. Actualment no tenim els mitjans tècnics i personals per tal de donar resposta a les queixes dels veïns i la tramitació dels corresponents expedients sancionadors. Pensem que Sitges és un municipi turístic amb moltes activitats recreatives i, per tant, doncs, la tasca d'inspecció i control doncs, requereix una eficiència i una eficàcia superior a d'altres municipis que no tenen aquesta condició, potser de municipi turístic. Quan el nou govern va prendre possessió ens vam trobar amb aproximadament 12 queixes del síndic de Greuge, o sigui, ja eren procediments en què els veïns havien esgotat doncs, la via administrativa i per tant van acudir al síndic de Greuges per tal de poder respondre a les seves queixes i per tant pensem que cal i és necessària aquesta major eficiència de la nostra administració. Els ciutadans podran seguir-se dirigint, doncs, per suposat, a aquest Ajuntament i a la policia local com estan fent fins ara. No obstant, tota aquesta tramitació administrativa la portarà a terme la Generalitat amb coordinació absoluta amb aquest Ajuntament. Hem fet diverses reunions preparatòries d'aquest traspàs de competència i, de fet, la Generalitat s'ha compromès a fer un traspàs coordinat amb aquest Ajuntament. Entenem, per tant, que dotem de més recursos als ciutadans amb aquesta mesura i donem major eficiència i eficàcia, que és una de les insistències d'aquest govern municipal. Gràcies.
Gràcies, senyora Redondo. Torn de paraules pels grups municipals. Senyor Òscar Ortiz, té la paraula.
La CUP en aquest... Moltes gràcies, senyor Batlle. La CUP en aquest dictamen votarem inicialment en contra, ja que volem atendre'ns al període de publicitat que veiem que n'hi haurà en el BOP i estudiar-ho amb més profunditat per si hi ha la possibilitat de presentar alguna al·legació. Però també votarem en contra per d'altres motius que volem exposar. Les competències municipals expressen la mesura de poder, de capacitat d'intervenció i de responsabilitat dels ajuntaments. Quan parlem, doncs, de responsabilitat, s'ha d'entendre en la seva dimensió institucional i política, però també jurídica. Vostès aquí veiem que faran un exercici d'irresponsabilitat com a govern que són. En una societat que hauria de basar-se en el model d'estat del benestar, com hauria de ser la nostra, les competències municipals assenyalen la responsabilitat dels ajuntaments a l'hora d'assegurar l'existència i el funcionament dels serveis col·lectius i socials que els corresponen. El govern de Sitges, veiem, amb aquest retorn, fa perdre responsabilitats al municipi. Una activitat com aquesta d'inspecció i sanció tradicionalment ha estat vinculada als serveis de policia i de seguretat, però també té vinculacions amb les qüestions de salut pública, com són la higiene i el control sanitari de les instal·lacions i dels aliments i begudes, i qüestions de medi ambient, com sorolls i molèsties als veïns. Una problemàtica que a Sitges estem molt acostumats a patir. El govern de Sitges, amb aquest retorn, deixa el problema a expenses d'una administració que tampoc ens garanteix l'absoluta eficiència ni una solució als sitgetans. Sabem que per a un ajuntament són aquestes unes competències per això incòmodes. Doncs no és cap secret que un focus de conflictivitat en l'àmbit local és entre els qui demanen més oportunitats i serveis per a l'oci i la diversió i els qui demanen més tranquil·litat. I com saben, els interessos dels uns i els altres no sempre es poden satisfer al mateix temps. El govern de Sitges, doncs, no voldrà potser escapolir-se del bulto. Però el que també veiem des de la CUP és que si l'Ajuntament diu que té una plantilla sobredimensionada a hores d'ara, com és que en l'informe es diu que no es disposa dels mitjans suficients? Podria haver-hi, doncs, gent que treballés per dur a terme aquestes tasques. Senyors de la nova majoria, rectifiquin i retirin aquest punt de l'ordre del dia, o si més no, pensin i reflexionin que aquest Ajuntament està capacitat i pot fer aquesta tasca, i no deixin de fer les coses ben fetes, que de ser així, aquesta competència ben exercida pels nostres serveis municipals pot reportar-nos vora els ingressos d'uns 200.000 euros, que molt bé anirien per Sitges. Cal revisar les coses, doncs. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Òscar Ortiz. Més paraules. Senyor Marquero, té la paraula.
Gràcies. Malauradament, avui, en la mateixa línia de desregulació dels establiments musicals o de les terrasses, l'equip de govern proposa al ple de l'Ajuntament que Sitges retorni a la Generalitat les competències en matèria d'inspecció i sanció d'establiments oberts al públic. Concretament, pel que fa a aspectes de control de llicències, aforaments i horaris. És evident que aquestes competències en un municipi turístic com Sitges són molt importants. El seu dictamen diu que la decisió ve motivada perquè, cometes, en els darrers anys el número de visitants ha augmentat, generant una problemàtica creixent en relació a les activitats de caire recreatiu que es desenvolupen en horari nocturn, fins al punt que per la seva magnitud en aquests moments l'Ajuntament no disposa dels mitjans suficients per poder abordar el problema amb rapidesa suficient. Ens trobem, per tant, davant la situació d'haver de considerar el retorn de les competències. Tanquem cometes. Pel que hem pogut comprovar, aquestes competències es poden exercir si disposes d'un tècnic d'administració general o TAC o jurista, per entendre'ns, i més de 20 agents de policia. En el nostre cas disposem de 7 juristes i 80 agents. També comptem amb els dos enginyers tècnics amb llarga experiència en aquests temes i fins fa poc amb un responsable administratiu de disciplina d'activitats. Així doncs, aquesta decisió deu tenir altres motivacions diferents a les que figuren en el dictamen. Motivacions que intuïm i que van en la línia de no exercir una responsabilitat que sempre és incòmoda davant dos parts en conflicte. Pensem que és important mantenir la competència i en el supòsit de mancances o deficiències municipals en la seva execució cal reforçar el servei i millorar-lo si es detecta que no s'està fent prou bé. Pensem que els ingressos previstos dels expedients sancionadors cobreixen amb escreix el cost del servei. I finalment pensem que l'atenció i gestió que es pot fer davant les trucades i denúncies dels veïns de Sitges es poden resoldre de forma més propera i efectiva amb els recursos locals, ja que els Mossos d'Esquadra tenen altres prioritats més centrades en l'àmbit de la seguretat ciutadana. Gràcies.
Gràcies, senyor Marquero. Senyora Elena Redondo, té la paraula.
Gràcies, senyor Batlle. Bé, en primer lloc, per contestar una mica a les qüestions que plantejava el grup municipal de la CUP, no, tan sols manifestar que aquesta no és una competència municipal, aquesta és una competència de la Generalitat que en el seu dia, voluntàriament, l'Ajuntament de Sitges va voler assumir. Nosaltres, com a govern, tenim la responsabilitat de fer que les competències que s'han assumit es puguin realment exercir de forma correcta i en aquest moment, amb els mitjans que tenim, no es pot fer. Pel que fa al que plantejava del tema d'higiene, sorolls i medi ambient, aquestes són competències que aquest Ajuntament continua mantenint. Com bé ha apuntat el regidor Marquero, el retorn de competència tan sols afecta el tema de control de llicències, aforaments i horaris. Per tant, temes d'higiene, temes de medi ambient i temes de sorolls, nosaltres continuarem exercint la competència que tenim del control d'aquests àmbits. Pel que fa al que també apuntava dels mitjans personals, que potser es podria canalitzar o reestructurar el departament amb altres, amb personal d'altres serveis. Bé, aquest és un servei que requereix d'una especialització tècnica. Departament d'activitats com el d'urbanisme requereixen tècnics especialitzats en la matèria. En aquest moment el personal que tenim és el que és i per tant poder fer créixer aquest departament i voldria dir incorporar nou personal. Nosaltres entenem que en aquest moment això no és viable i per tant el que proposem amb aquest retorn és perquè realment no podem fer aquest moviment de personal. Finalment, també per contestar conjuntament el que apuntava el regidor Marquero i el que apuntava el grup municipal de la CUP pel que fa als ingressos, bé, això no és cert que aquesta mesura de retorn de competències comportarà una disminució d'ingressos d'aquest Ajuntament, perquè hem fet un estudi i en els darrers anys, si bé és cert que en cert moment, fa 4 o 5 anys, els ingressos arribaven a estar al voltant dels 70.000 euros, en els últims 4 anys aquests ingressos no han arribat als 20.000. La despesa que suposa mantenir el Departament de Disciplina d'Activitats està a vora els 50.000 euros. Si fem el compte, genera uns 30.000 euros de dèficit que en la situació actual d'aquest Ajuntament i com no també de la Regidoria d'Urbanisme i Activitats que ha d'afrontar el pagament de sentències que realment estan fent que la situació d'aquest Ajuntament sigui realment dramàtica, entenem que no ens ho podem permetre. Per tant, amb aquests punts jo entenc que està més que motivada aquest retorn de les competències perquè els ciutadans de Sitges necessiten que els donem resposta a les seves queixes. Per tant, si no podem créixer en plantilla, si no podem tenir més mitjans tècnics i personals, és la nostra obligació com a govern fer que una administració que la seva competència és seva, l'exerceixi. Gràcies.
Gràcies, senyora Elena Redondo. Alguna intervenció més dels grups municipals? Senyor Òscar Ortiz, té la paraula.
Gràcies per les explicacions, però seguirem creient que s'equivoquen, perquè aquesta és una de les competències que es poden assumir pels ajuntaments, que poden ser compartides, Sí que voluntàriament la va assumir l'Ajuntament de Sitges i ara es tornarà a la Generalitat, com podem veure, però són d'aquestes competències que un municipi les pot tenir sota el seu paraigües i no cal que les porti la Generalitat. Després és més, no hem discutit les competències que podem tenir el municipi en sanitat, medi ambient, hem dit que aquesta és una activitat que es vincula amb aquests àmbits. I pel que fa al tema dels recursos humans, nosaltres creiem que aquest servei requereix d'uns tècnics, com vostè ha dit, i que sens dubte és viable perquè aquests tècnics els tenim i són prou vàlids i prou capacitats per dur a terme aquesta tasca. Si ha suposat una baixada dels ingressos i estàvem només rondant els 70.000 euros, és potser perquè fins ara no s'ha fet amb el prou ajustament o la prou valentia, la feina ben feta amb aquesta qüestió de les sancions i les inspeccions als nostres establiments. Només estem veient que aquí pot haver-hi una conflictivitat perquè la Generalitat no coneix el tarannà de Sitges com ho pot conèixer el nostre Ajuntament i es poden veure afectats molts dels espectacles públics que ofereix el municipi, al carrer, els seus ciutadans i els seus visitants, i es poden també veure repercutits per no conèixer el tarannà ni la idiosincràsia dels nostres locals a l'hora de sancionar-los. Creiem que l'Ajuntament, portant endavant aquesta competència, seria capaç de fer-ho i tot potser aniria molt millor pel poble de Sitges. Ens continuarem mostrant en contra d'aquest dictamen.
Gràcies, senyor Òscar Ortiz. Senyor Marquero, té la paraula.
Gràcies. Sí, les explicacions no ens han convençut. La majoria dels ajuntaments que poden exercir aquestes competències les estan exercint, probablement el 95 o 96%, i no sé, podríem comptar amb els dits d'una mà els que no ho fan. El personal és el mateix, ja el tenim, està perfectament capacitat perquè ja feia aquestes tasques anys enrere. Per tant, no cal moure absolutament res a nivell de recursos humans i no estalviarem res. El que sí que farem serà no ingressar tot el tema dels expedients, i sí que és cert que els últims anys aquests ingressos s'havien davallat, però aquests ingressos s'havien situat al voltant dels 200.000 euros fa 4 o 5 anys. Per tant, entenem que la decisió és errònia i entenem que defuig d'unes responsabilitats que hauria d'assumir l'Ajuntament. Gràcies.
Gràcies, senyor Marquero. Senyora Elena Redondo, té la paraula.
Gràcies, senyor alcalde. Bé, respecto a la posició del grup municipal de la CUP, com no pot ser d'una altra manera, no la comparteixo, però bé, tan sols apuntar que aquesta competència, si en el seu dia es va assumir, doncs en aquests moments l'obligació nostra és que realment s'exerceixi correctament. Llavors, per responsabilitat i per eficàcia i eficiència d'aquest Ajuntament i per donar el millor servei als ciutadans de Sitges, tenim l'obligació de retornar a l'Ajuntament, a la Generalitat, perdó. Pel que fa al tarannà que apuntava que la Generalitat pot no saber el tarannà del municipi, bé, s'està treballant des del primer dia amb la Generalitat, amb la Subdirecció General del Joc i els Espectacles, hi ha una coordinació absoluta, hem parlat amb la subdirectora, i entenen que aquest traspàs haurà de ser amb una comunicació absoluta amb l'Ajuntament, és a dir, qualsevol pas que faci la Generalitat serà amb coneixement i amb coordinació amb aquest Ajuntament. Per tant, penso que aquests punts que apuntava doncs pesen a la balança més la nostra obligació de que realment els veïns de Sitges doncs es puguin sentir atesos, que no el fet de que vostè apuntava, doncs que la Generalitat està més llunyana, penso que són punts que es poden solventar. Pel que fa als ingressos, senyor Marquero, no és cert. Mai els ingressos de disciplina d'activitats han arribat als 200.000 euros en els últims 8 anys. Ho he estudiat del pressupost dels últims anys i dels ingressos que s'han obtingut demanant dades exactes i mai han superat els 70.000 euros. I fa 4 anys que no superen els 20.000 euros. Per tant, no és veritat que aquests ingressos mai hagin arribat a 200.000 euros. No obstant, dit això, aquest no és un tema de números, és un tema de responsabilitat. No és un tema de números, senyor Ortiz, és un tema de responsabilitat d'aquest govern que vol que aquesta competència d'inspecció i sanció d'aquelles activitats que no respectin la normativa vigent sigui realment exercida. Per tant, si nosaltres no tenim els mitjans per poder-la exercir correctament, estem obligats a retornar a la Generalitat. Gràcies.
Moltes gràcies, regidora Elena Redondo. L'últim torn de paraules pels grups municipals, senyor Òscar Ortiz.
Gràcies, gràcies, senyor Batlle, i seré molt breu. Sí que és una qüestió de diners, perquè aquí podem recaptar euros pel municipi de Sitges directament. Ara, depenent de les coses com quedin, pel que veiem, i per això ens hi posarem en contra, dient-ho clarament, serem la minyona de la Generalitat, fent-li també part de la feina, i els diners s'aniran cap a la Generalitat.
Gràcies, senyor Òscar Ortiz. Alguna paraula més, una intervenció més als grups municipals? Bé, simplement per acabar el debat d'aquest punt, dir que quan el govern ha fet aquesta reflexió del retorn d'unes competències que originàriament no eren nostres, és perquè durant gairebé aquest primer any de legislatura hem anat veient com evolucionaven les coses i el que ens vam trobar sobre la taula. Com molt ben explicat, ens vam trobar amb 12 queixes del síndic de Greuges. 12 queixes per resoldre. Això quan va començar la legislatura, quan va començar el mandat. Però és que, a més, jo no sé si hi ha un 80, un 90, un 95% de municipis que han demanat aquestes competències. Però municipis com amb la situació, amb les limitacions que té el municipi de Sitges en percentatge al país, són molt pocs. Nosaltres tenim moltes limitacions. I no crec que sigui de rebut dir que la plantilla, com que està sobredimensionada, segur que trobarem algú que ho pot fer. No crec que sigui de rebut dir que tenim 7 juristes i que tenim 80 policies, perquè, de fet, no és cert. No tenim 80 policies. Tenim 71, oi? O 72?
71.
Ho dic perquè 10 policies fan feina, eh? 71. Però és que, a més, la policia i els juristes no només fan inspecció d'activitats. Primer, la policia fa, evidentment, el seguiment de les ordenances municipals, però també fa seguretat, no ho podem oblidar, eh? I l'atenció comunitària dels nostres barris. Aquesta és la seva principal missió. Per tant, no podem tenir 71 policies fent inspecció d'activitats. Per tant, no barregem les coses, sí que és una competència que poden fer, evidentment, però no els tenim tot el sant dia fent això. Tot el sant dia fent això. Ara, vist aquest any, vist que realment la regidoria no donava l'abast i que realment quedaven sobre la taula moltes coses per resoldre i amb les limitacions que tenim en aquest moment, creiem que la millor opció que podem fer és, per millorar, com molt bé explica la regidora, l'eficiència, l'efectivitat d'aquest servei i sobretot millorar el servei que hem de donar a la ciutadania, és retornar aquesta competència a la Generalitat. I no serem la minyona de ningú. No serem la minyona de ningú. Perquè les administracions no són minyones ni senyors d'unes a les altres. En qualsevol cas, comparteixen recursos i els intenten aplicar el millor que poden.
Tres quarts d'onze sobre el retorn a la Generalitat de la inspecció de determinats aspectes, no tots, eh? Com comentava la regidora Elena Redondo, no aquells que fan referència a l'higiene, per exemple, o altres elements dels locals públics, i més als horaris, etc, etc. La capacitat que té l'Ajuntament per assumir aquesta competència o la possibilitat que tindria l'Ajuntament d'obtenir recursos si s'aboquessin també més recursos a vetllar per al compliment de la normativa, segons l'oposició. El debat va quedar d'aquesta forma, polaritzat entre aquestes dues maneres. No va ser també l'únic debat polaritzat de la nit, perquè si no segurament tampoc seria debat. Joan, per on seguim?
Doncs seguim amb la ratificació de l'acord de Junta de Govern d'aprovació de la incoació d'un expedient de revisió d'ofici per causa de nul·litat de l'acord de la Junta de Govern que es donava conformitat al pressupost en relació a l'Escola de Música. Saben que l'empresa gestora de l'Escola de Música ara està en concurs de creditors, hi ha una administració concursal, i per tant es dona la nul·litat de la concessió, i per tant de moment la CUP el que va preguntar és què passa amb aquest curs i què passa en el futur, perquè, doncs, entre altres coses, hi ha oberta la matrícula per l'any que ve a l'Escola de Música.
Pensin fins i tot que ara hi ha una mena de junta, un diem així, on hi ha professors, on hi ha pares d'alumnes, hi ha fins i tot, i així es va explicar quan després va haver el debat sobre el RUS, perquè una de les educadores del rus que em va demanar a veure si els pares podien participar de la negociació, doncs pensin que a l'escola de música fins i tot la dona de fer feines està dins, diguem-ne, el gruix de persones que estan debatent sobre el futur de l'Escola Municipal de Música davant la situació que s'ha creat. O sigui que, diguem-ne, que els danys han estat tan col·laterals que les persones que a hores d'ara pateixen pel futur de l'escola són les que també es mostren partícips de la solució. Quina solució pot ser en el futur?
Doncs va explicar la regidora d'Educació, Vinyet Lluís, que de moment hi ha un procés obert de nova licitació i s'està mirant en totes les parts. De moment, el procés de prematrícula no tindria validesa si no hi hagués aquesta nova licitació. S'està mirant, una de les qüestions que s'està mirant és si fins i tot els mateixos professors es poden fer càrrec del servei en el futur. De moment,
una mena de cooperativa, una cosa
així. Correcte. De moment el curs s'acabarà el mes de juny, ja que evidentment hi ha dos professors que sí que han marxat, però la resta continuen oferint els seus serveis. L'alcalde Miquel Forns va acabar dient també que es treballarà per la continuïtat de l'escola. Escoltem aquest debat molt més breu que l'anterior, amb les preguntes de la CUP i les consideracions de la regidora Vinyet Lluís.
Des de la CUP, després de revisar tota la documentació i basant-nos en els informes que ens han fet arribar, sobretot en el del secretari general i la intervenció general del 12 de març del 2012, a on es discuteixen les al·legacions presentades per l'empresa, ens mostrarem coherents amb la posició que ja vam prendre en el darrer ple municipal en què vam votar a favor de la incoació d'expedient de revisió d'ofici per causa de la nul·litat de l'acord de la Junta de Govern al que es refereixen. I també donarem suport a aquest dictamen. Entenem que hi ha alguns punts en què la gestió no es va dur a terme, des d'un punt de vista legal, de la forma adequada. Tanmateix, el que des del nostre punt de vista és realment important no són els litigis entre l'Ajuntament i l'empresa, sinó que és la situació actual de l'Escola de Música, ja que ens trobem en què l'empresa concessionària, Salaida CCP, està en concurs de creditors. Voldríem saber si hi ha novetats en la manera que des del govern es plantegen els darrers mesos del present curs lectiu. Podran acabar el curs amb totes les garanties als alumnes matriculats sense que hi hagin més baixes de professors? Per altra banda, hem vist que ara mateix està oberta la prematrícula del següent curs 2012-2013. Suposem que això significa que obriran un nou concurs per a la gestió de l'escola. Si això és així, preguntem per quan es posaran en marxa aquests processos. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Òscar Ortiz. Li contestarà... Perdó, primer donem la paraula si algun altre grup municipal vol comentar alguna qüestió. No? Doncs aleshores té la paraula la senyora Vinyet Lluís, que li contestarà les qüestions.
Bé, nosaltres en aquest moment estem duent a terme reunions amb els pares, professors i l'Ajuntament, evidentment, amb la tècnica d'ensenyament, per poder posar fil a l'agulla amb aquesta nova licitació. De fet, estem fent estudis econòmics per saber quin serà el cost d'aquesta licitació, si realment podrà ser assumible per l'Ajuntament, que aquest és el nostre desig. El fet de que hem posat aquesta prematrícula en marxa també és per saber quins són els propers alumnes que podrà tenir l'escola, tant dels que hi són ara en aquest moment com amb els que poden venir de l'exterior. Això també ens anirà bé per també, junt amb aquestes reunions, com he dit, que estem fent, fer una proposta definitiva amb aquesta licitació. Nosaltres amb aquesta prelicitació, prematrícula, sí que hem posat que si realment no s'arriba a fer aquesta licitació no tindran cap validesa. Gràcies.
Gràcies, senyora Vinyet Lluís. Alguna qüestió més? Senyor Òscar Ortiz, té la paraula.
Estan fent, com diu, doncs, estudis econòmics per saber si són assumibles per part de l'Ajuntament. Vol dir això, doncs, que es plantegen assumir el servei directament?
No, no és el cas. El que sí que és cert és que hi ha un interès per part dels professors de l'escola en poder continuar ells fent aquest servei. I bueno, s'hauran de constituir, suposo, amb una cooperativa o el que calgui, i ells el que volen és optar un, això serà lliure evidentment, no? Però uns dels que volen optar a fer aquest servei a l'escola.
Gràcies, senyora Vinyet Lluís. Continua, senyor Escortis,
sí.
Té la paraula.
Gràcies, senyora Vinyet Lluís, doncs, per les explicacions. Ens ha parlat doncs d'aquests escenaris futurs, dels quals doncs celebrem que en tinguem més notícies, però no m'ha acabat de quedar explicada la primera pregunta, que era de si podien acabar el curs amb totes les garanties els alumnes matriculats sense que hi hagi a hores d'ara més baixes de professors. Gràcies.
Gràcies. Hi ha alguna qüestió més que vulgui preguntar a la regidora? No? Senyora Benlluís, té la paraula per contestar.
Val, perdó, això se m'havia escapat. Sí, el que hem acordat amb el advocat concursal, amb els representants de l'escola, de l'empresa, els advocats de l'empresa, més els dels treballadors, i també parlant directament amb el concessionari, hem acordat de que acabaran fins al mes de juny tal i com venen ara desenvolupant. S'han anat aquests dos professors i l'altre doncs, continuem fins al juny. Al juny acabarem el curs.
Gràcies, senyora Vinyet-Lluís. Alguna qüestió més? En qualsevol cas, quedi clar l'opció de continuïtat de l'escola per la qual està treballant el govern de Sitges. La continuïtat de l'Escola Municipal de Música.
Està per veure en quin model i, com els comentàvem, estem en setmana de prematriculació a l'Escola Municipal de Música. Prematriculació per a aquells alumnes que ja han cursat alguna especialitat a l'escola. Pels que vinguin de vell nou, la matriculació és els primers dies del mes de maig. Però que quedi clar que aquesta matriculació, aquesta prematriculació, està sotmesa al que pugui passar amb la nova concessió de l'escola. Per tant, segurament es tindrà en consideració, però d'entrada val la pena deixar-ho clar pel que pugui passar en el futur. Per on seguim, Joan?
Doncs seguim per dos punts que entraven pel torn d'urgència. El primer d'ells era la ratificació de la nova comissió de Corpus. Va explicar el regidor de Festes, Magí Almirall, que després d'agrair la feina de la comissió sortint i de ratificar el nou format d'aquestes comissions de Corpus ja des de fa un parell d'anys, va explicar quin eren els membres d'aquesta nova comissió de Corpus. Hi ha alguns que repeteixen, altres que s'incorporen, i la presidenta serà la mateixa. La Montse Cortiada continuarà al capdavant de l'organització de Corpus. Es preguntava, si no recordo malament, Ricard Vicente, sobre l'absència de foment del turisme d'aquesta comissió de Corpus. Va respondre Magí Almirall que s'havia considerat que les comissions les formin persones i no entitats, i per tant, doncs, en aquesta línia el recull ja no són representants d'entitats, sinó directament persones individuals. També va preguntar Ricard Vicente perquè sembla ser que va haver una aprovació anterior d'una comissió de Corpus que va en una comissió de govern que va tenir el vot en contra del Partit Popular. Va preguntar Ricard Vicente si hi ha hagut discrepàncies en el si de l'equip de govern. Va respondre Magí Almirall que de fet se'n va estar parlant, i després finalment va haver un consens en el debat intern de l'equip de govern que va permetre l'aprovació d'aquesta comissió de Corpus tal i com ahir es portava en el torn d'urgència a aprovació en el ple. Escoltem, per tant, les consideracions al voltant d'aquesta nova comissió de Corpus, càrrec del regidor de Festes, Magí Almirall.
Bé, sempre és un plaer portar al ple les composicions de les comissions. La veritat és que aquí, en aquest dictamen, doncs, tenim tant les persones que han treballat aquests dos darrers anys en la comissió de Corpus, i que la veritat és que han fet molt bona feina amb el Corpus aquests anys, com les persones que agafen ara doncs la feina els dos propers anys. Voldria mencionar i agrair especialment als que han estat compromesos i implicats en la festa fins ara, a la Montse Cortiada, a l'Edu Tomàs, al Josep Peguera, a la Sònia Sadó, al Joan Comas, a la Rosalia Casas, a la Imma Rodríguez, a l'Antoni Marín i a la Núria Carbonell, ciutadans que han estat implicats en la comissió de festa d'aquests dos anys, com us deia, i que alguns d'ells i altres de nous composen la nova comissió que tenim aquest dictamen. La nova comissió està composada per la presidenta Montse Cortiada i els vocals Edu Tomàs, Joan Comas, Imma Rodríguez, Maria Victòria Plana, Cristina López, Anna Monzó i Callan Frame. Els animo, els encoratjo a tirar endavant la comissió, i també a tots vosaltres i a tots els ciutadans us animo a engalanar els balcons i les façanes, a participar en la mostra de bonsais aportar els vostres clavells a l'exposició, que aquest any especialment es podran portar, si en tens dos, si en tens tres, també els podràs portar a l'exposició, i a participar, com sempre fem pràcticament tots els sitgetans, posant flors al carrer i engalanant el poble. Gràcies, senyor Batlle.
Gràcies, senyor Magir Mirall. Torn de paraules pels grups municipals. Senyor Òscar Ortiz, té la paraula.
Moltes gràcies, senyor Batlle. Ens hi mostrarem a favor, perquè és bo que tinguem, com ha dit el regidor, el nomenament de comissions en el ple, comissions que les formen la ciutadania, és a dir, els sitgetans i les sitgetanes, i que avancen, fan feina en pro d'aquestes tradicions tan nostrades que, per sort, encara mantenim i esperem mantenir durant molts anys, a pesar d'aquesta crisi, que segur que retallaran també el clavell que ve de Colòmbia, perquè el del Maresme, malauradament, ja fa anys que no ve, que també hagués estat interessant que ens hagués continuat venint. Però a part de donar suport i de votar a favor, només volem expressar que no n'hi haurà o no veiem cap representant municipal, o si més no, de Foment de Turisme a través dels seus representants, o si són, si se'ns podria detallar i explicar la manca de visió que nosaltres hem tingut en aquest tema. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Òscar Ortiz. Senyor Magí Mirall, té la paraula.
Sí, bé, per la vessant de representant municipal és una tendència que estem fent en totes les comissions, que els tècnics municipals hi poden participar i hi van, però les comissions estan formades per ciutadans. És una tendència que hem seguit i, per tant, diguem-ne, és natural en el que hem fet en les altres comissions també, i que anirem fent segons aquesta línia de composar les comissions bàsicament per ciutadans. I els tècnics municipals, més que nomenar-los en la comissió, doncs el que han de fer és donar el suport als ciutadans per tirar endavant la festa. Respecte al que preguntava de Foment de Turisme, efectivament Foment de Turisme ha fet la festa de Corpus durant molts anys a Sitges, des de fa dos es va crear una comissió a partir del ple, han tirat la festa endavant molts anys en aquests moments, i l'opció que hem decidit és doncs, de composar les comissions, una comissió com aquesta i altres també estem evolucionant cap aquí, per ciutadans i no per entitats. La tendència de composar les comissions per ciutadans a nosaltres ens sembla positiva, perquè situa les comissions en la participació ciutadana, diguem-ne, i les entitats poden fer el seu desenvolupament de les activitats que vulguin. Vostè coneixerà que, doncs, per exemple, doncs, l'agrupació de Baix Populars, el Prado, el Retiro, faran activitats com a entitats. Però la comissió està composada doncs, per ciutadans.
Gràcies, senyor Magí Mirall. Senyor Òscar Ortiz, té la paraula.
Valorem positivament que les comissions estiguin formades per ciutadans, tant si són a través de les entitats o els col·lectius, també tot és ciutadania, o sigui que aquí està garantitzada justament el que vostè diu, la participació. Són models que estan portant vostès a terme, però també hi ha aquí una posició de logística. Això vol dir que suposo que aquesta persona seria l'encarregada de fer d'enllaç amb aquelles necessitats que l'Ajuntament pugui prestar cap als organitzadors de la festivitat del Corpus, suposo, no? Perquè és una figura que apareix nova quan abans, doncs, com hem dit, hi havia representants de Foment del Turisme o representants fins i tot del propi consistori. Si ens ho poden aclarir, doncs donaríem nosaltres per tancades les preguntes o el nostre posicionament a l'entorn d'aquest dictamen. Gràcies.
Gràcies, senyor Escar Ortiz. Senyor Magí Mirall, té la paraula.
Sí, la veritat és que cada comissió s'organitza doncs, com trobem oportú, parlant-ho amb el president. El que hem vist és que ens semblava interessant crear aquesta posició de logística que ens facilitava doncs, reduir l'esforç que fem des de l'Ajuntament en temes logístics i aconseguir que a partir de la persona que porta la logística, però també a partir de voluntaris que anirem cercant per la festa, es puguin fer coses com repartir el verd el dia abans, com repartir doncs, els separadors que reparteixen tot això, que és una càrrega que estàvem donant cap als treballadors de l'Ajuntament, estem mirant doncs, que ens ajudi doncs, la societat i que ens ajudin les persones que s'implicaran aquí dintre. I, per tant, ens ha semblat interessant obrir aquesta posició de logística per ajudar-nos en la feina i reduir, si cap, doncs, l'esforç que es fa des de els professionals municipals.
Gràcies, senyor Magí Mirall. Senyor Ricard Vicente, havia demanat la paraula? Doncs la té.
Sí, gràcies, senyor alcalde. Dintre el torn de preguntes d'avui, venim a preguntar una qüestió que està relacionada amb aquesta, que és que vam veure que en Junta de Govern s'havia aprovat el dia 4 d'abril aquesta comissió, que entenem que hi ha hagut una altra Junta de Govern que ja s'ha tractat aquest tema, perquè no és ben bé el document que teníem d'aquella Junta de Govern el que es porta avui a ple. En aquell moment vam veure que dintre de l'equip de govern hi havia hagut diferència de vot a l'hora de votar aquesta comissió de corpus. El PP havia votat en contra i Sitges Grup Independent s'havia abstingut. I ara consultant-ho veig que no és ben bé la mateixa, que és una altra. Haig d'entendre que hi ha hagut una altra Junta de Govern on ha passat aquest punt rectificat, i si és així també explicar-me una miqueta la situació del que s'ha esdevingut amb aquesta comissió del corpus. Gràcies.
Gràcies, senyor Ricard Vicente. Senyor Magí Mirall li respondrà.
Sí, bé, senyor Ricard Vicente, la democràcia és així. O sigui, nosaltres ens reunim en Junta de Govern, portem propostes, les votem, a vegades estem a favor, a vegades no, i llavors, doncs, si no estem a favor, pot ser que tirem endavant sense estar a favor, o pot ser que trobem, doncs, una forma de tirar endavant consensuada, i així ho hem fet, i doncs en la Junta de Govern de la setmana passada vam tirar endavant una forma consensuada, del que n'estem molt orgullosos, perquè miri, a vegades és difícil, i aquí en el ple també passa, no?, que no ens posem d'acord en les coses, i si encara que sigui posteriorment arribar a acords, doncs estem contents. Sí.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.
Refresquem una miqueta la memòria, sobretot per aquells que pensin encara que directament Vallcarca és d'Unilan. Doncs bé, el grup de ciments Portland es va quedar la fàbrica de Vallcarca, el grup de ciments Portland Valderribas. A la seva pàgina web sobre Vallcarca, situada a la localitat de Sitges, inicia la seva activitat a l'any 1903. Vallcarca disposa de cantera pròpia, dues trituradores amb una capacitat total de 600 tones hora cadascuna, dos molins de cru, un molí de carbó, instal·lació per la valorització energètica de residus sòlids, dues línies de producció de clínquer amb una capacitat de 3.400 tonelades per dia, tres molins de ciment i un port per l'expedició de ciment a través de vaixell. La capacitat de producció de ciment de Vallcarca és, segons la pàgina de Portland Valderribas, i se'n poden fer una idea de les magnituds de tot plegat, de 1.200.000 tones per any. 1.200.000 tones per any. Òbviament, Vallcarca en aquests darrers anys, en fi, tenia una producció d'aquelles de 24 hores al dia d'una forma continuada. La davallada en el sector de la construcció i la davallada a la construcció d'obra pública és molt probable que estigui nou darrere de la situació que viu ara la fàbrica. No en sabíem res, intuïem alguna cosa ja per algunes converses que havíem pogut mantenir en general, que deien que veritablement hi havia línies de producció ja aturades i que Vallcarca es treballava, diguem-ne, amb una producció molt, 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 molt menor i evidentment molt inferior a la dels grans moments del boom de la construcció. Quan vàrem parlar la setmana passada amb el senyor Jaume Puig, amb el president de l'Associació Catalana d'Àrids, també es podia intuir, evidentment, que el sector estava en un moment veritablement difícil. I ahir, en el ple municipal, es va posar sobre la taula, en fi, l'actualitat de Vallcarca i, molt probablement, i això és el que ens temem, el futur no massa clar de la fàbrica de Vallcarca. Un ero temporal farà que 70 treballadors de la fàbrica de Vallcarca de moment cessin la seva activitat i a veure què passa en el futur. Joan, va sorprendre això més d'un, eh?
Sí, va sorprendre. Bé, a dalt va sorprendre el públic perquè els regidors ja n'estaven assabentats. De fet, va entrar la moció d'urgència, segons es va explicar l'alcalde, tan bon punt es va poder assabentar pels treballadors de Vallcarca d'aquesta informació, es va posar en contacte amb els portaveus dels grups i es va consensuar una moció conjunta, que és la que es va entrar pel torn d'urgència ahir, una moció conjunta que bàsicament poca cosa més pot fer l'Ajuntament de Sitges que donava suport als treballadors i els oferia doncs, fins i tot
els serveis de l'Ajuntament,
per poder rescabalar-se en certa mesura del problema que els hi pogués ocasionar aquest ERE temporal. Tanmateix, i malgrat que era un punt presentat amb el consens de tots els grups, sí que va haver un cert debat bàsicament entre el posicionament de la CUP i el posicionament de la resta dels grups. Òscar Ortiz va acusar especialment el Partit Popular i a Convergència i Unió de que aquest ERE és conseqüència de la reforma laboral i per tant va dir-los en aquests dos grups que formen part del govern municipal de Sitges que doncs, el que voten els seus partits després té conseqüències al municipi. Tant uns com altres, Jorge Carretero i Jordi Mas, van respondre a Òscar Ortiz que la causa real del ERE de l'ERO de la fàbrica d'Unilan de Portland Valderribes a Vallcarca de la Cimentera és simplement la baixada de l'activitat constructiva i per tant doncs, la baixada de la demanda de ciment i que Òscar Ortiz no busqués més raonaments que aquest i que ara el que li tocava a l'Ajuntament era anar a donar suport a aquestes famílies afectades per aquest cessament temporal de l'activitat. Fins i tot finalment Miquel Forns, que va agrair en qualsevol cas a tots els grups la bona disposició a l'hora de consensuar aquesta moció, va explicar que havia demanat expressament als grups que no es portés el debat en altres qüestions i doncs, que finalment va lamentar no haver-ho pogut aconseguir. Escoltem, per tant, el debat que va doncs, motivar-se al voltant d'aquesta moció per donar suport a la 70ena de famílies afectades per l'expedient de regulació d'ocupació de Portland Valderribes a la Cimentera de Vallcarca.
És una moció de tots els grups municipals, del grup de la CUP, del grup de Nou Horitzó, de Sitges, grup independent, del Partit Popular, de Convergència i Unió i del Partit dels Socialistes de Catalunya, de rebuig a l'aturada de la planta de Cementos Portland Valderribes a Vallcarca i de suport a les treballadores i treballadors afectats per l'anunci de cessament de l'activitat. Si em permeten els grups municipals, donaria lectura a la part expositiva i als acords i si després doncs, algun grup vol fer alguna intervenció, doncs com mana el ROM, doncs així ho farem. Atès que l'Ajuntament de Sitges ha tingut coneixement a través dels membres del comitè d'empresa del Grupo Cementos Portland Valderribes de la voluntat de l'empresa d'aturar l'activitat de la planta que tenen ubicada a Vallcarca dins del nostre terme municipal. Atès que l'Ajuntament de Sitges ha mantingut contactes amb l'empresa referida a través del seu president que han confirmat la seva voluntat de suspendre l'activitat a la planta del terme municipal de Sitges. Vist que això afecta a més de 70 llocs de treball contractats directament per l'empresa a la planta de Vallcarca i a moltes altres empreses i professionals locals i comarcals que indirectament treballen per aquesta empresa, mecànics, empresa de neteja, transportistes... Atès l'impacte tan negatiu que això suposaria a nivell socioeconòmic per al municipi i per la comarca, que pot arribar a afectar fins a 300 famílies que directa o indirectament viuen de l'activitat d'aquesta planta, i vist l'article 139.2 i l'article 134.2b del Reglament Orgànic Municipal, relatiu a la tramitació de les mocions per motius d'urgència, es proposa al ple de la corporació que adopti els acords següents. Primer, oferir suport i assessorament des de l'Ajuntament de Sitges a totes i tots els treballadors que resultin afectats per un eventual cessament de l'activitat de la planta de Vallcarca que gestiona el Grupo Cementos Portland Valderribes. Segon, posar els serveis socials municipals, així com els serveis municipals de formació i ocupació, a disposició dels afectats per l'eventual cessament de l'activitat. Tercer, mostrar el total suport de l'Ajuntament de Sitges vers els treballadors i les treballadores de la fàbrica de ciment de Vallcarca. Quart, sol·licitar a l'empresa més informació detallada de la situació i l'evolució de la mateixa. Cinquè, sol·licitar al Govern de la Generalitat, a través de la Direcció General de Relacions Laborals, l'assistència i la mediació entre l'empresa explotadora de la planta referida i els treballadors, treballadores i l'Ajuntament de Sitges en virtut de les competències que li són pròpies per tal de garantir els drets dels treballadors i treballadores. Sisè, instar el Parlament de Catalunya a que acordi la regulació i la reestructuració d'aquest sector industrial, així com les condicions de mobilitat i recol·locació de les treballadores i treballadors afectats per la reconversió garantint els seus drets. I setè, donar trasllat d'aquests acords al comitè d'empresa, al Grupo Cementos Portland Valderribas, a la Direcció General de Relacions Laborals de la Generalitat de Catalunya, així com a la Mesa del Parlament de Catalunya pel seu coneixement i efectes. I ho signen els portaveus de tots els grups municipals de l'Ajuntament de Sitges. Torn de paraules pels grups. Senyor Òscar Ortiz, té la paraula.
Moltes gràcies, senyor Batlle. Aquest ha estat un tema que ens ha caigut recentment en el municipi i que, per tant, entra com a caràcter d'urgència. És d'agrair, doncs, que vostè, de manera ràpida, àgil i atenta, truqués a tots els representants dels grups municipals i ens informés d'aquesta qüestió. Això ens ha permès que nosaltres també, doncs, ho puguem valorar, i des de la CUP no podem més que estar del costat dels i les treballadores afectats pel que es pot dir, doncs, aquesta aturada temporal de la producció per part de Vallcarca. Però que nosaltres també volem dir que es tracta d'un ERE temporal. I per això els volem fer arribar el nostre suport i tota l'ajuda que podem donar als treballadors en tots els àmbits que necessitin. Però també ens veiem obligats a recordar que es deu aquesta pràctica feta per part de l'Unidan. A què es deu? Ara fa un parell de mesos, la CUP, i per posicionar-nos una mica, va presentar una moció contra la reforma laboral que van refusar per la majoria dels grups del govern. Doncs bé, ara és aquesta reforma laboral la que obre la porta i, per tant, permet a la legislació fer aquesta ERE temporal per part d'Unilan a Vallcarca. Perquè, senyors, d'això és una aturada, però se'n diu ERE temporal. Vostès, amb els seus vots en la moció esmentada, van donar suport que es pugui dur a terme a la nostra vila de manera totalment unilateral el que s'està produint a la fàbrica de Vallcarca. Perquè aquesta reforma laboral que han projectat des de Madrid ens afecta al municipi de Sitges. No hi podem ser, doncs, independents a ella. Senyors i senyors del CiU i el PP, aquests són els drames socials que provoquen les seves polítiques laborals i econòmiques sobre la població treballadora amb les seves decisions a la Generalitat i a Madrid. Reflexionin, doncs, aquests nivells abans de donar suport a certes polítiques. Vagin més enllà de la disciplina de vot i pensin una mica en els i les treballadores del nostre país. Pensin en les famílies que veuran eliminats els seus ingressos per les polítiques de liberalització del mercat laboral abans de seguir avançant cap al desastre amb aquesta línia socioeconòmica que ja ha portat el país fins a on ens trobem. I no ens responguin, ara quan acabi amb el nostre torn de paraula, que ja ho estem fent presentant aquesta moció conjunta a tots els grups municipals, perquè la CUP ja ens hem explicat bé i vostès ja ens han entès perfectament. I com que ens hem explicat bé i ens hem entès entre tots, és per això que anem conjuntament per aquest problema en concret amb la fàbrica de Vallcarca i els seus treballadors i treballadores. Es podria deixar de banda ja, doncs, la hipocresia política a aquests nivells que estem parlant, que no portarà enlloc, com ara ho podem veure, i patir amb la qüestió dels treballadors de Vallcarca, a qui hem de defensar tots plegats. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Òscar Ortiz. Més intervencions dels grups municipals? Diríem per ordre. Algun grup més vol demanar la paraula? Senyor Jorge Carretero, té la paraula.
Gràcies, senyor Batlle. Bé, aquesta moció és una situació a la que es troba el municipi avui de Sitges. En altres municipis, doncs, també passen aquestes coses. No és una bona notícia que una empresa, doncs, digui que temporalment cessar la seva activitat amb les conseqüències que això porta. Però també és cert que bueno, les empreses lògicament, en funció de la seva activitat i les seves necessitats, doncs, no ens han de fer el que han de fer. Però en relació a la seva referència a la reforma laboral, jo em sembla que s'ha agosarat dir que això no hagués passat si no s'hagués aprovat una reforma laboral. Això és agosarat per la seva part i això segurament no està vostè amb la certesa de que això no hagués passat. Perquè tots coneixem quina és la situació actual, el context econòmic en el que ens trobem, i aquestes coses lamentablement passen. Nosaltres com a institució, com a Ajuntament, lamentem que això hagi passat i per això amb l'espírit d'aquesta moció és fer costat a les persones, sobretot a les persones i als veïns de Sitges i als treballadors i treballadores d'aquesta fàbrica, fer-li costat i donar-li tot el suport en la mesura que aquest Ajuntament, aquesta institució, doncs, ho pot fer. I jo no faria una lectura tan agosarada i tan mediàtica com la que el partit de la CUP vol fer d'un tema que no té res a veure amb aquesta situació, la situació en la que es troba aquesta empresa i que és la que lògicament ha produït aquest desenllaç. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Carretero. Senyor Jordi Mas, té la paraula.
Gràcies, senyor Batlle. En nom del grup municipal de Convergència i Unió, el que pretén aquesta moció, el que aquesta moció vol fer patent és, òbviament, la preocupació d'aquest grup municipal envers, en general, la situació econòmica del nostre municipi i, molt en concret, i en el cas que ens ocupa, òbviament, preocupar-nos especialment per l'evolució, pel devenir d'aquesta empresa del nostre municipi, una de les empreses importants i, sobretot, i com diu el títol de la moció, pels seus treballadors. Cal també posar, jo diria, en context les coses, és a dir, una empresa d'aquestes característiques, com tothom pot entendre, depèn molt del sector de la construcció. El sector de la construcció ha patit una davallada impressionant en els darrers anys i, òbviament, aquesta és una de les empreses que derivat d'això, fruit d'aquesta davallada, imagino que ha sofert una davallada important del seu consum i, per tant, òbviament la seva viabilitat econòmica ha estat posada en dubte, no segurament per culpa de la reforma laboral, senyor Ortiz, sinó per culpa de la conjuntura econòmica derivada de la crisi del sector immobiliari en concret, no? Jo tampoc no vincularia directament el fet de la reforma laboral amb aquest cas concret. Potser és una casualitat, potser no, però en definitiva hem de fer front amb dues coses i hem de fer front amb responsabilitat a la situació econòmica del país, del municipi, i per tant hem de ser conseqüents amb tot això. Jo el que li recordaria, senyor Ortiz, és precisament el punt primer, és a dir, l'Ajuntament i el consistori, en definitiva, ofereix el suport i assessorament a totes i tots els treballadors afectats, és a dir, més interès, més posar-se a disposició dels treballadors i treballadores no crec que pugui haver amb aquest acord i amb aquest text, i remarcar una mica que el nostre interès no és res més que aquest, oferir, posar-nos al costat d'aquests treballadors que directe i dels treballadors que indirectament es puguin veure afectats per una situació que també hem de veure quina és l'evolució futura. Gràcies, senyor Batlle.
Gràcies, senyor Jordi Mas. Alguna intervenció més per part dels grups municipals? Senyor Ricard Vicente.
Sí, moltes gràcies, senyor alcalde. Per no repetir-me, bé, considero que és un sentiment unànim de tots els grups municipals que aquí estem, que cal fer alguna cosa davant d'aquesta situació de la fàbrica de Vallcarca, l'afectació de 72 famílies. Doncs el que comporta és una vegada més un resultat, un fruit de la situació de crisi actual en la qual ens trobem ara, i per tant cal afrontar-la i cal saber trobar solucions. Està bé que des de l'Ajuntament es prenguin aquesta sèrie de mesures conjuntes i pactades entre tots els grups municipals, i així mateix des del PSC, a nivell parlamentari, demà a la tarda ha fet una crida a la resta de grups que tenen representació al Parlament de Catalunya per tal d'afrontar aquest tema. I demà a la tarda, a les 4 de la tarda, en sessió plena, en sessió de comissió, es treballarà aquest tema. Per tant, entre l'Ajuntament, entre el Govern, per poder apretar una mica també el Govern de la Generalitat, a veure quines solucions es poden donar al respecte, doncs intentar entre aquí petits i els més grans, doncs, que la situació aquesta d'aturada temporal sigui el menys temporal possible. Gràcies.
Gràcies, senyor Ricard Vicente. Alguna intervenció més? Senyor Òscar Ortiz, té la paraula.
Moltes gràcies, senyor Batlle, i ja ho hem dit a l'inici. És una moció conjunta de tots els grups municipals, és a dir, la CUP hi estem, la CUP estem completament d'acord amb els acords. Com diu el senyor Ricard Vicente molt bé, l'Ajuntament ja ha de prendre mesures, com han dit vostès també. però només volem aclarir que no hem estat agosarats perquè no hem dit que això ha passat per la reforma laboral, sinó que la reforma laboral obre la porta a que hi hagi facilitat d'acomiadament, facilitat d'ere temporal amb aquesta empresa, la reforma laboral que vostès hi combreguen. Però que és respectable, no passa res. Col·loquem en context les coses. Sabem que hi ha una crisi profunda, sabem que el sector de la construcció n'és el més perjudicat, però justament a partir de que s'ha creat una insostenibilitat que ara està afectant a les empreses i, per tant, als treballadors que hi depenen d'aquest sector, perquè s'ha volgut durant molts anys viure només de la immobiliària i de la bombolla que s'està creant. I vostè, senyor alcalde, en l'últim ple em va recordar, senyor Ortiz, no confongui ous amb castanyes. Doncs nosaltres ara estem veient que vostès com a govern confonen ous amb castanyes, donant suport a una reforma laboral, i ara, com ha de ser, i del tot legítim i necessari, donant suport als treballadors. Però com diem, anem plegats de la mà i amb el que s'ha de fer és treballar perquè Unilan i els seus treballadors es vegin el menys afectat possible. Amb això estem completament d'acord la CUP. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Òscar Ortiz. Agraeixo la bona disposició de tots els grups municipals per aquest pronunciament unànim del plenari de l'Ajuntament de Sitges, preocupats per aquesta situació i manifestar-nos doncs, el rebuig per aquesta aturada de la planta de Vallcarca i el nostre suport pels treballadors i treballadores. No volia, no era l'intenció, i així els hi vaig expressar a tots els portaveus dels grups, que el debat derivés en qüestions paral·leles. En qüestions paral·leles. Els hi vaig demanar expressament, però veig que no ho han pogut evitar tots els grups. Vostè ho ha dit. No es tracta d'una aturada, es tracta d'un ERE. No em digui que no ho hem sentit així, perquè ho he dit amb aquestes paraules. Per tant, estem portant el debat a una altra banda. I si posem la reforma laboral per entremig, doncs també l'estem portant a una altra banda. Perquè ens demana que no siguem hipòcrites, que no fem no sé què. Però escolti'm, el dia que tinguem un debat real sobre el futur de Vallcarca, potser aquell dia hauran de dir vostès què volen a Vallcarca, què volen com a zona, què volen al mig del parc del Garraf, quina activitat volen que s'hi desenvolupi, i llavors també potser aleshores posaran sobre la taula, sense hipocresia, què volen pel futur d'aquests treballadors i aquestes treballadores. Potser aquell dia també hauran de dir-ho. Perquè em sembla a mi que el que no podem fer és acusar amb uns grups d'una cosa i després nosaltres fer un gran discurs i després mantenir una actitud a fora completament diferent. Jo els demanava unanimitat, els demanava que tinguéssim un posicionament que fos clar, rotund, inequívoc sobre aquesta posició. Els debats paral·lels, si us plau, tinguem-los en un altre, no diríem un altre fòrum, perquè aquí els hem de tenir, però en altres moments, perquè ara el que ens cal, sobretot amb aquesta situació que afecta, com s'ha dit, a més de 70 famílies de Sitges, de la comarca, és una posició unànim, és unitat en aquest ple. Per tant, els demano que conservem aquesta unitat en la votació que ara anem a fer i que més endavant, lògicament, el temps i les oportunitats ens donaran ocasió de poder debatre àmpliament sobre qüestions referents també a Vallcarca i al nostre terme municipal.
La qüestió no és nova. El que passa és que s'ha confirmat que Vallcarca és una de les fàbriques. Cercant, i a vegades, com que les coses venen d'una forma molt, molt col·lateral, el diari ABC publicava el 14 de març d'aquest any que Cementos Portland tancarà parcialment dues plantes i acomiadarà 500 treballadors. El que passa és que no definia quines dues plantes tancarien temporalment. La firma encara no ha confirmat, deia l'ABC, encara no fa un mes, quines seran les dues plantes afectades pels ajustos. En l'actualitat, la companyia té fàbriques a Alcalá de Guadaira, Sevilla, a El Alto, a Madrid, a Monjos, a Vallcarca, a Ontoria, València, a Mataporquera, Santander, a Lemón, a Bilbao i a La Zagutia. La província de Navarra, la caiguda de la construcció a Espanya continua provocant, i aquesta informació de l'ABC, desastrosos efectes secundaris en el teixit industrial. Cementos Portland Valderribas va anunciar ahir, o sigui, el 12 de març d'aquest 2012, que tancarà parcialment dues de les 8 plantes que té operatives a Espanya. La iniciativa, que s'inclou dins d'un ampli procés de reestructuració, contempla acomiadaments de fins a 500 persones, una sisena part de la plantilla de la cimentera a l'estat espanyol. Segons els càlculs de Portland, la reestructuració tindrà un cost per la companyia de fins a 50 milions d'euros l'any 2012. 21 de maig del 1903 s'inaugurava la fàbrica de Vallcarca, aleshores els senyors Butzems i Fradera, i si es passegen per la xarxa, com en els diferents llibres que s'han editat a l'entorn de la fàbrica, doncs el cinema de la fàbrica, l'església de la fàbrica, l'economat de la fàbrica, la colònia de la fàbrica, les més de 600 vivendes que hi havia a la zona de Vallcarca, els vindran a la memòria. Tot això, Joan.
I el baixador de la fàbrica.
I el baixador de la fàbrica també, i la pedrera de la fàbrica, i tot el debat sobre la pedrera, i recordem-ho, que es parlava de l'extensió de la pedrera de Vallcarca, però que Unilan tenia dret a explotar una superfície molt més gran que la que explotava.
De fet, ja l'està explotant, perquè de fet la primera... el primer dels dos forats del buit al que té dret l'explotació de Vallcarca està gairebé esgotat i en la seva explotació, i s'està portant a terme el segon, que és aquell que afectava la Font de Montseva, per exemple, que havia de caure fa no sé quants anys.
D'allò doncs, de la Font de Montseva.
Doncs la Font de Montseva, si no recordo, ara fa dies que no hi passo, però si no recordo malament, continua.
Continua, eh?
Continua. Continua. Clar, si no han arribat a l'aqüífer... Però bé, mira, és una possibilitat.
A veure si acabarem amb dues fonts de Montseva.
Compte una cosa, s'està parlant de la cimentera, no de la pedrera, que són dues instal·lacions en el mateix espai. El que s'ha tancat és la cimentera, que és aquella que té els dos forns, que doncs, tenia una producció molt important, però la pedrera que continua doncs, traient això, pedra que subministrava la cimentera però també subministrava altres tres clients, doncs hem d'entendre que continua treballant, evidentment a un ritme inferior al que treballava fa uns anys, però no es parla en cap moment a la informació que també afecti directament a la pedrera.
L'activitat extractiva de la pedrera.
Això és el que haurem d'acabar de verificar també amb els responsables de l'empresa.